i benvinguts un dia més a
Ecos del Cosmos.
Un programa presentat per
Enric Marco, del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València.
Amelia Ortiz Gil, de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
I Fernanda Ballesteros, de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
Hola amics, ja estem de ple la primavera i la calor d'aquests dies, que quasi ens morim de calor, ens recordo que l'estiu ja està així, ja està ben prop. A tot arreu els arbres es renoven, es vesteixen de colors, si no es cremen. Ara l'oratge és més suau i sense núvol i podem passar més temps admirant el cel. Per explicar-vos els misteris del cel, per parlar de ciència, d'exploració espacial, estem altra vegada junts amb vosaltres l'equip que fem Ecos del Cosmos, Amelia, Fernando i jo, i amb aquest programa de la ràdio tractem de fer-me accessible l'astronomia a vosaltres, els nostres oïdors, allà on es trobeu.
Com dius, Enric, la llum amplia el dia i la vida es renova. Però avui, per contrast, tindrem un programa ben fosc, ja que viatjarem als confins del sistema solar, allà on la llum del sol només és la mil·lèsima part de la que arriba a la Terra. Prepareu-vos que visitarem el fosc i desconegut planeta nan Plutó. Avui, Plutó, el dimoni destronat.
En casa del dimoni tiroran, en casa del dimoni tiroran. Jo tinc un burro ran tiroran, jo tinc un ran tiroran tan tan. Jo tinc un burro.
Hades, també anomenat Plutó pels romans, és el déu dels morts. Germà de Zeus i de Posidó, després de la victòria sobre els titans, els tres germans es van repartir l'univers. Zeus va obtenir el cel, Posidó la mar, i a Hades li fou atribuït el món subterrani, els inferns. Als inferns, Hades regna sobre els morts. És un sobirà sense pietat que no permet a ningú retornar al món dels vius. L'assisteixen els dimonis i múltiples genis que actuen sota les seues ordres. Al seu costat regna Persèfone, tan cruel com ell. Diccionari de mitologia grega i romana, Pierre Grimal.
No vaig fer ella rantioran, jo tinc un rantioran tan tan. No vaig fer ella, els dimonis de ara...
Ui, això avui promet, eh? Dimonis, mort, Hades per als grecs, Pluto per als romans, l'objecte del sistema solar que durant 76 anys va ser conegut com l'últim planeta del sistema solar, està d'actualitat ja que ben pronte deixarà de ser un misteri total i obtindrem les primeres imatges de la superfície.
Sí, sí, això sí, tot va bé. El 14 de juliol, la nau de la NASA New Horizon, després d'un viatge de 9 anys, farà un vol rasant sobre el sistema de Plutó i durant unes hores obtindrà unes imatges espectaculars de la superfície, mai no vistes.
Serà un motiu d'alegria per als astrònoms planetaris i sobretot per als astrònoms nord-americans, que van quedar frustrats quan se li llevà el rang de planeta a Plutó. Com es podria dir, Plutó va passar de ser el déu del fons del sistema solar a ser un dimoni destronat. Fernando, crec que vas estar en Praga l'any 2006 a la reunió de la Unió Astronòmica Internacional, no? On es va votar la derogació de l'estatus de planeta.
Jo sí, tu no, perquè no volgueres.
No, jo estava en la sala del costat. Però...
bueno, jo sí vaig estar allí i la veritat és que els nord-americans estaven prou enfadats. Després ho parlarem en més detall en la secció en aquell temps. El que passa és que les proves de que Plutó no era més que un objecte dins d'un conjunt molt extens de cossos gelats eren cada vegada més fortes. I tot es va complicar encara més després del descobriment per Michael Brown d'Eris, un cos semblant a Plutó, però molt més lluny. Al final, va caldre fer la primera definició científica de planeta. Un planeta és un objecte que A. Orbita el Sol sense ser un satèl·lit. B. Té la massa suficient per adquirir una forma d'equilibri hidrostàtic, o sigui, que siga més o menys esfèric. I C, domina el seu entorn, tot haver netejat la seva òrbita d'objectes menors.
Bé, com has dit, Fernando, Plutó no complís el tercer punt.
Exacte.
I hi ha multitud d'objectes al seu voltant. Plutó ha deixat de ser planeta, però tot i que popularment s'ha percebut com una degradació, de fet, ara és el principal objecte d'una tercera zona al sistema solar. Hi ha tres grups importants de planetes, planetes terrestres, els planetes gegants de gas, i després venen els planetes nans de gel de cintura de Kuiper, un anell format per milers de cossos congelats situats entre 30 i 50 vegades la distància de Terra al Sol.
I també d'aquesta zona venen els cometes de curt període, com ara el Halley o l'Encke. Però a pesar de ser ara considerat un planeta nan, Plutó continua sent ben interessant, començant pel seu descobriment. Va ser l'obstinació de l'astrònom Percival Lowell el que va permetre la seva descoberta.
Ah, Percival Lowell, el mateix que va, entre cometes, descobrir els famosos canals de Mart. Ja vam parlar d'ell en un programa d'Ecos de Cosmos de la temporada passada. A partir de les seues observacions de Mart, realitzades en els últims anys del segle XIX al seu observatori particular Mars Hills, en Flagstaff, Arizona, va concloure que les línies rectes que veia indicaven que els marcians havien construït canals per portar aigua dels pols marcians a les zones equatorials marcianes. Va ser un desprestigi per a ell i, sobretot, un gran xoc personal quan, uns anys més tard, millorà la resolució dels telescopis i resultat que tot havia sigut una il·lusió òptica.
Doncs bé, a partir de 1901, va tractar de recuperar la reputació del seu observatori Mars Hill, tractant d'explicar les anomalies gravitatòries observades en Urà amb la possible existència d'un planeta desconegut, el planeta X. Va passar la resta de la seva vida buscant sense èxit el nou planeta. No va tindre la sort d'Adams i Le Verrier quan descobriren Neptú.
Sí, va costar molts anys trobar Plutó. L'any 1929, quan Percival Lowell ja havia mort, Clyde Tombaugh, un granger i astrònom aficionat, va deixar els camps de blat de Kansas per marxar a Arizona. En només 24 anys va ser contractat per continuar la cerca del planeta X. I després de 10 mesos de nits fredes, fotografiant el cel amb una sèrie inacabable d'exposicions de moltes hores, febrer de 1930 aconseguí veure un objecte que es movia entre les estrelles de Géminis.
Bueno, i posar-li el nom també va ser una odissea. En principi, la viuda de Percival Lowell volia posar-li Zeus. Després, Percival, com el seu marit. Ah, i finalment s'ho pensa millor i digué, Constance, com jo mateix. Eh?
Claro, perquè era així una immortalitzada.
Però al final cap d'aquestes propostes va tindre èxit. Va ser la xiqueta d'11 anys d'Oxford, Venetia Burney, entusiasta de la mitologia clàssica, qui va suggerir el nom i jo penso que amb molt bon criteri.
Sí, sí, també estava molt ben assessorada, també.
Els americans estaven entusiasmats amb el descobriment. Va haver una gran febre de Plutó als Estats Units. Fins i tot Walt Disney li va posar el nom del nou planeta eixe mateix any al seu gos de dibuixos animats, l'amic de Mickey Mouse. I tenien raó en estar contents. Era el primer planeta descobert per un americà. Ah, i després del descobriment, Clyde Tombaugh es matriculà a la Universitat de Kansas per traure's la titulació de Física i Astronomia, que només havia arribat a secundària, pobre. Però a poc a poc l'alegria es va tornar decepció. Plutó no era el gran planeta que tots pensaven, sinó tot el contrari.
Sí, sí, és veritat. L'estimació inicial de la seva massa era 10 vegades la massa de la Terra, o sigui, un planeta gros. Però resulta que des que es va descobrir, cada millora de les tècniques d'observació va anar reduint la seva massa. Primerament, de 10 masses terrestres, passar a una desena part. Després, a una centèsima part. Fins a arribar a les actuals 2 mil·lèsimes parts de la massa de la Terra. De fet, dos astrònoms planetaris, burlant-se, van publicar en 1980 una fantàstica gràfica en què es mostrava la diminució de Plutó com a funció del temps. I es predia que, a aquest ritme, en pocs anys, Plutó mateixa desapareixeria.
Bueno, el cas és que Plutó està molt lluny i només a un telescopi gran i que estigui en l'espai, com el Hubble, s'ha pogut aconseguir una imatge borrosa, taques fosques i clares que tampoc ens indiquen molt el que hi ha ahí. Se sap que aproximadament dos terceres a tres quartes parts està constituït per roca, mentre que la resta és gel. S'han identificat clapes de nitrogen, metall i monòxid de carboni congelat. Però el més curiós és que com l'òrbita de Plutó és tan excèntrica, tan allargada, no és gens circular, hi ha moments en què Plutó està dins de l'òrbita de Neptú, està més prop que Neptú del Sol. I aixòs gels de la superfície s'evaporen parcialment i formen una atmosfera enrarida. Però quan Plutó torna a allunyar-se del Sol, l'atmosfera es congela. Neva, podríem dir.
Per tant, en aquest aspecte, Plutó es comporta com un cometa. En aproximar-se al Sol, fa una atmosfera i després l'atmosfera es congela. Exactament com els cometes. La veritat és que no se sap on està la frontera exacta entre cometa, asteroide i planeta nan gelat.
Caront és un geni del món infernal. La seva funció és passar les ànimes a través dels pantans de l'Aqueront fins a l'altra riba del riu dels morts, i aquests li han de donar com a pagament un òbol. És per això que hi havia el costum de col·locar una moneda a la boca dels cadàvers quan se'ls enterrava. Caront dirigís la barca fúnebre, però no rema, ja que són les mateixes ànimes les que ho fan. Es mostra tirànic i brutal amb elles, com un veritable subaltern. Diccionari de mitologia grega i romana, Pierre Grimal.
Però és que encara hi ha més. L'any 1978, James Christie descobrí un satèl·lit al voltant de Plutó i resulta ser un cos prou gran per a la idea que tenim de com són les llunes dels planetes. El diàmetre de Caront, que així com s'anomena, és d'uns 1.200 quilòmetres, aproximadament la meitat del de Plutó. Si comparem la relació entre aquests dos diàmetres amb els de la resta dels planetes del sistema solar i els seus respectius satèl·lits, trobarem que Caront és excepcionalment gran en relació a Plutó. Aquesta relació fa que a vegades es consideri el sistema Plutó-Caront com un planeta doble.
Per posar-li nom, aquesta vegada ho tindrem més fàcil. I com el barquer d'Hades, li posaran el nom Caront. Tot un món infernal que quadrava. Els dos giren com una espècie de vall còsmic al voltant del centre de masses comú.
Però la cosa no acaba així. Des que la nau de la NASA New Horizons abandonà la Terra fa 9 anys, s'han descobert 4 satèl·lits més, Nix, Hydra, Sever i Styx, amb l'ajut del telescopi espacial Hubble. Són menuts, però formen tota una cort de satèl·lits que preocupa a la NASA. Pot haver més satèl·lits? Existeix un anell de residus? Passarà la nau prop de Plutó sense problemes? New Horizons xocarà?
Sí que és un problema, sí. De fet, fins que New Horizons no estigui ben prop, unes setmanes abans de l'arribada, no podrem saber què podrà passar. Tota una aventura, de fet, per la nau de la NASA.
La nau fa pocs mesos que s'ha despertat. Des de que passava prop de Júpiter l'any 2007, havia estat hivernada sense fer res per estalviar energia. Ara ja ha enviat les primeres imatges del duet Plutó-Caront fent del seu ball etern. Però encara ocupen pocs píxels a la càmera de la nau. Preparem-nos quan estiga més prop, a principis de juliol. Cada dia la seva geografia se'ns farà cada vegada més clara. De les taques fosques i clares vistes des de la Terra, passarem a veure valls, muntanyes i altres accidents geogràfics.
Mare meva, ara caldrà batejar tots aquests accidents geogràfics sense nom.
Pues mira, això és el que proposa la web ourpluto.org. Ha fet una crida mundial per a proposar noms per a la futura geografia del planeta nan. Ajuda'ns a posar noms al mapa de Plutó i Caront, és el que demanen a la web.
Hi haurà que posar algunes normes. Qualsevol nom no valdrà.
No, el teu amic, el nom del teu amic, la teva nòvia, això no.
Exacte. Coneixent també com funcionen les regles de nomenclatura planetària que utilitza la Unió Astronòmica Internacional, segur que voldrà que posem noms de sers infernals de totes les cultures del món per a quedar ben tots, que Plutó en el fons és de tots, dels habitants de la Terra, si és que és d'algú.
Tens raó, Fernando, sí. Volen sers infernals de totes les cultures, però també exploradors d'Àfrica, Àsia o Amèrica, reals o ficticis, i també viatgers que han anat a l'inframont i han tornat o no. I també pots votar els que tenen acceptats ja.
Sí, ja n'hi ha molts acceptats, tots els que hi coneixem ja n'hi ha, però jo vaig proposar l'altre dia uns quants que no estaven i que jo crec que haurien d'estar.
Quins són?
Per exemple, alguns que són ben nostres, com Domènec Badia i Lévitch. No sé qui és.
No.
Pues,
no.
És més conegut com Ali Bey Labassi. Era un espia, bueno, arabista i aventurer català que a les ordres de Godoy i Carles IV, vestint-se d'àrab, va explorar tot el nord d'Àfrica i l'Orient i fins i tot va peregrinar a la Meca. I va ser com un espia allí. Sí, sí, estava molt bé. També tenim un altre que també he proposat, que és Félix Cardoner Puig, que és explorador de la Guayana Veneçolana i descobridor del Salto Ángel. Encara que diuen els americans que va ser un oquilí d'Àngel,
sí,
però realment va ser ell que va explorar això l'any 1927. I després hi ha un altre molt valencià, que és Marcelí Andrés Bernat. No us sona de res?
No.
Tampoc.
Però sí que no coneixereu el carrer explorador d'Andrés.
Ah, això sí.
Doncs pues mira, este era un metge valencià i explorador del Golf de Guinea en l'any, bueno, al voltant de l'any 1850-60, ja del segle de neu, sí. I de la mitologia de l'inframont tenim el Dip, una mena de gos salvatge i pelut, un emissari del dimoni, que també retratà Joan Perucho en la seva obra Històries Natural, que jo vos recomano, que està molt divertida.
Sí. Uh-huh.
I d'explorador de ficció cal no oblidar a Opòton el Vell, una obra d'Avelí Artís Gener que narra la descoberta, entre cometes, a l'inversa, és a dir, els asteques que, per motius religiosos, l'any 1489 arriben a Galícia i a veure què passa.
Bueno, jo he proposat un dimoni, perquè també tu has, sobretot has parlat d'exploradors, però per l'Hades el que mola són els dimonis. Jo he proposat el Butoni, el dimoni en el que es feien por quan eren menuts al cabanyal, on jo me vas criar. I sempre diuen, si no et portes bé, vindrà el Butoni i se t'emportarà. I sí que pues, comencen a trebolar, sobretot si no sabíem acabar la sopa.
Sí, una cosa de com l'home del sac.
Sí, 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 molt típic d'aquestes terres.
Bueno, ja veurem si els diuen alguna cosa. De moment, allí està molt parat, no sé, tenen moltes entrades o què, i estaran ahí...
Bueno, encara tenim un poquet de temps.
Val.
Vos tindrem informats.
D'on diablo s'ha escapado, tu no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí.
El rei, intentant buscar una mort segura pel jove, el va enviar a la casa del dimoni a buscar-hi els tres pèls d'or del diable. Dit i fet, el xic es va posar en camí. Va arribar a un riu profund i fosc, on hi havia un remer que es dedicava eternament a portar les ànimes d'una banda a l'altra del riu fins a les portes de l'infern. El remer estava desesperat perquè ningú el podria rellevar mai. Compadit, el jove va dir-li que al tornar l'ajudaria i li donaria una solució al seu mal. Va arribar a les portes de l'infern, on va trobar la dona del diable que es va apiadar de la història del jove. Li va prometre que l'ajudaria amb els tres pèls i amb tots els problemes que s'havia trobat pel camí. Només s'havia d'amagar entre els plecs de les seues faldilles i parar bé l'orella. En arribar el diable, va sopar i beure i de seguida va caure adormit en recolzar el cap en les faldes de la seua dona. En notar que ja roncava, la dona li va arrencar un dels cabells i el diable va començar a cridar i li va preguntar: «Però què fas?» «És que he tingut un malson i sense voler t'he estirat dels cabells de la barba. He somniat que el remer voldria descansar de remar tota la vida, però no sap com fer-ho». El dimoni va riure molt. «Ha, ha, ha, mira que estafava el remer. L'únic que li cal és que quan algú li demane que el passi a l'altra banda del riu, li ha de donar el rem i quan l'agafe quedarà lliure per sempre de la seua tasca. I qui tinguera entre mans el rem estarà condemnat a fer la faena que ell havia fet durant tant de temps». Els tres pèls d'or del diable, Germans Grimm.
Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te agarra.
En aquell temps.
La llei de Titus Bode és una curiosa relació que existeix entre les distàncies del Sol als planetes del sistema solar. Més o menys ve a dir que cada planeta està quasi dues voltes més lluny del Sol que l'anterior. Així, Venus està quasi dues voltes més lluny del Sol que Mercuri. La Terra, quasi dues voltes més lluny que Venus. Mart, quasi dues voltes més lluny que la Terra, etc. De fet, al voltant de 1,7 voltes. Aquesta relació va ser trobada per l'astrònom alemany Johann Daniel Titius en 1766.
Però hi tenia un punt que fallava. Segons esta llei, entre Mart i Júpiter hauria d'haver un planeta, i no hi havia cap. Usant esta llei, un altre astrònom alemany, Johann Ehlert Bode, en 1772, va predir que hauria d'haver un planeta en eixa posició entre Mart i Júpiter, encara que hauria de ser molt menut, perquè no hi apareixia en el camp de visió dels telescopis.
Però, sorprenentment, la llei de Titus Bode va ser vindicada una dècada més tard en el descobriment d'un nou planeta per part de l'alemany William Herschel. El planeta Urà, més enllà de Saturn, coincidia en la posició que predia esta llei a l'extrapolar-la cap endavant. Passaven a tindre 7 planetes. Això va fer redoblar els esforços per a buscar algun planeta per tapar el buit entre Mart i Júpiter.
Finalment, l'1 de gener de 1801, l'italià Giuseppe Piazzi descobria un nou planeta, un món realment molt menut, només 1.000 km de diàmetre, en la posició predita per la llei de Titius Bode. Aquest món passà a ser anomenat Ceres, com la deessa romana de l'agricultura. El sistema solar tenia així un nou planeta, i ja en tenia un 8.
Quatre dècades després, en 1864, l'alemany Johann Galle descobria de nou un altre planeta, més enllà d'Urà, i quasi tan gran com este, que va rebre el nom de Neptú. Curiosament, la posició de Neptú no coincidia amb cap previsió de la llei de Titius Bode. En aquest sentit, pareixia una anomalia. Però el sistema solar ja comptava amb nou planetes.
Però, mentrestant, alguna cosa estranya passava en Ceres. S'havien trobat uns altres planetes molt menudets, quasi en la mateixa òrbita que Ceres. Pallas, Juno, Vesta... En la dècada de 1850 ja s'havien descobert més d'una desena d'estos. No podien ser realment planetes. Es feia evident que tots aquests cossos eren en realitat membres d'una nombrosa família d'objectes que passaren a anomenar-se asteroides, perquè al telescopi presentaven un aspecte semblant a una estrella. Apareixia així el concepte de cinturó d'asteroides. Ceres deixava així de ser comptabilitzat dins de la família dels planetes i el sistema solar passava de nou a tindre 8 planetes.
Calgué esperar fins a 1930 perquè tot això canviara. En aquest any, com dèiem al principi del programa, el nord-americà Clyde Tombaugh trobava un nou planeta més enllà de Neptú. I esta volta sí, coincidia prou bé amb allò predit per la llei de Titius Bode. Novament, el sistema solar tornava a tindre 9 planetes.
Però com hem comptat a l'inici del programa, des del principi Plutó semblava sospitós i cada nou descobriment sobre este llunyà món el feia més sospitós encara. I conforme avançava el segle XX, allò que va passar amb Ceres semblava que es repetiria amb Plutó. A poc a poc s'anaven trobant nous cossos amb òrbites semblants a l'òrbita de Plutó. L'astrònom holandès Gerard Kuiper havia teoritzat feia anys que més enllà de l'òrbita de Neptú existia un segon cinturó semblant al d'asteroides, però de cossos més lleugers, compostos de roca i gels dels quals provindrien els cometes. Eixos nous descobriments de nous cossos pareixien confirmar l'existència d'aquest cinturó de Kuiper.
Tot això no ajudava gens a defensar Plutó com a planeta de ple dret, sinó tot el contrari. Era un clar candidat a deixar de ser planeta des de feia temps. Però ningú s'atrevia a donar el pas. Al cap i a la fi era l'únic planeta descobert pels nord-americans, i això pesava molt. Però finalment la situació es va fer insostenible amb el descobriment de més objectes semblants a Plutó en grandària, òrbita i composició. Com dim abans, la cirereta del pastís fou el cos 2003V313, conegut ara com a Eris, més massiu i lleugerament més gran que Plutó. Si Plutó era un planeta, què hauria de fer amb tots els nous cossos que s'estaven descobrint?
I a tot això calia afegir el problema dels nous exoplanetes trobats al voltant d'altres estrelles. Feia falta, clarament, una definició nova de planeta, que solventara tots els problemes. Així, a la reunió de la Unió Astronòmica Internacional, la IAU, de l'any 2006, feta a Praga, es proposava una nova definició de planeta, prou generosa amb els americans. Bàsicament, planeta seria tot allò que era rodó i que girara al voltant d'una estrella. Amb això, Ceres passaria de nou a considerar-se planeta. Plutó continuarà sent-ho i s'incorporarien a més Eris i Caront, la lluna de Plutó. Passaríem de moment a tindre, o de repent, a tindre 12 planetes. Però deixava la porta oberta a incorporar encara més planetes i mai sabrien quants planetes hi hauria al sistema solar.
El 10 d'agost de 2006 es passava als mitjans de comunicació com a cosa feta la nova definició de planeta, quan en realitat es duia la proposta per a ser votada en l'Assemblea. Però el 18 d'agost, en la sessió en la qual es discutia la proposta, va arribar la sorpresa. Un grup d'astrònoms presentava una proposta alternativa a la de la IAU, més restrictiva que l'anterior i que deixava fora de la llista a Plutó.
El moment fou prou tens i inclús el moderador, que era nord-americà, no va permetre acabar la presentació de la proposta alternativa. No és este el motiu d'esta reunió. Els assistents es queixaren i demanaren que es deixara parlar als proponents. Així tenim una pista d'àudio d'aquest moment de la reunió.
I would now like to introduce resolution 6. No. Yes, but we have only so much time, and we have the rest. Well, I'm letting the people speak.
We feel that any definition that considers the solar system, but also implicitly...
Let me just roll this. Sorry, I'm going to have to roll this out of order. We have considered your point very carefully.
Però finalment es va forçar una votació per estimar el grau d'acord entre els presents de cara a l'Assemblea General. La proposta alternativa va tindre 4 voltes més vots que la proposta oficial de la IAU. Quedava clar, per tant, que la proposta oficial no es podia presentar. Finalment es presentava una proposta de consens que recollia coses de la proposta alternativa en la definició que donàvem al principi del programa. Bàsicament, afegia que el planeta ha de tindre més massa que dotges de més cossos amb els quals compartisca òrbita. Finalment, el 24 d'agost, es vota en l'Assemblea General la nova definició de planeta, un moment històric que anem a escoltar.
We will now take the vote on resolution 5A. So, will those members in favor hold up the yellow card? I think for the... Let's get a quick check. Those against, we'll count if necessary. Those abstaining... I believe we have a clear majority, then I believe the resolution is clearly carried.
La nova definició quedava aprovada i amb ella Eris, Caront, Ceres i Plutó quedaven definitivament fora de la família de planetes. Passàvem altra vegada a tindre 8 planetes. Una resolució que no agrada gens als nord-americans. Però com a premi de consolació, es va definir una nova classe de cos, els planetes nans, cossos redons que no han pogut netejar la seva òrbita. Una nova categoria per a acollir els que van ser una vegada planetes, Ceres i Plutó.
It was a little rock with an orbit very odd, and they named it Pluto, like the Roman god. Poor Pluto, poor Pluto, drowning his sorrow at the galactic flood. Poor, poor, poor Pluto, 'cause they canceled your tea time at the Planet Country Club. Pluto was a planet, as any child would know, but some picky science eggheads just wouldn't.
Actualitat astronòmica.
La meteorologia en 6 mons alienígenes. Ennuvolat al matí, aclarint-se amb calor tòrrida a la vesprada, és a dir, com així. Encara que això podria descriure un dia típic d'estiu a València, en molts llocs de la Terra també, potser es pot aplicar a planetes fora del nostre sistema solar. Segons un nou estudi realitzat per un equip internacional d'astrònoms de les universitats de Toronto, York i Queens de Belfast. Emprant observacions del telescopi espacial Kepler, els investigadors han trobat indicis de cicles diaris meteorològics en 6 planetes extrasolars, observant que mostren diferents fases. Aquestes variacions de fase ocorren quan diferents àrees d'aquests planetes reflecteixen la llum dels seus estels, de manera semblant a les fases per les quals passa la nostra Lluna. Entre els descobriments realitzats existeixen indicacions que 4 d'ells tenen matins ennuvolats i que en els altres 2 les vesprades molt calorosos amb el cel ras.
Aurores en Mart. Un dia, quan els humans vagin a Mart, podrien descobrir que a voltes el planeta roig té el cel verd. A la fi de desembre de 2014, la nau espacial Maven de NASA va detectar indicis d'aurores per tot l'hemisferi nord de Mart. Fa 10 anys, també la Mars Express d'ESA va detectar aquestes aurores. A diferència de la Terra, Mart no posseix un camp magnètic global que envolta el planeta per complet, sinó que ací i allà brotllen del Sol, com a bolets, camps magnètics en forma de paraigües. Les restes d'un antic camp magnètic global que va desaparèixer fa milers de milions d'anys. Què veuria un ser humà si estigués allí? Encara que l'atmosfera marciana està composada principalment per diòxid de carboni, conté una mica d'oxigen, i aquesta és la clau del color de les aurores. Els àtoms d'oxigen excitats en l'atmosfera marciana probablement produïen un resplendor difús verdós.
intenten una altra vegada establir contacte amb la sonda cometària europea. El divendres 8 de maig, l'Agència Espacial Europea ESA va iniciar un nou intent de comunicació amb PhilAE, el mòdul que va aterrar en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Durant 10 dies s'han obert les línies de comunicació per a escoltar qualsevol senyal del robot adormit. La xicoteta sonda disposava de suficient bateria per a 60 hores d'experiments i va enviar grans quantitats de dades abans d'entrar en mode d'espera el passat 15 de novembre. A mesura que 67P s'acosta al Sol, els científics esperen que disposi de més llum que recarregui les bateries de PhilAE per a despertar-la, establir contacte i, finalment, realitzar una sèrie d'experiments nous, encara que l'orientació dels panells solars és desconeguda. Però la finestra s'està reduint. El 13 d'agost, el cometa aconseguirà el seu punt més pròxim al Sol, o periheli, abans de submergir-se altra vegada en les profunditats de l'espai. Si PhilAE no s'ha despertat abans del 14 d'agost, probablement ja no ho faci mai.
L'exposició als rajos còsmics produeix problemes cognitius. Què li corre al cervell d'un astronauta durant una missió a Mart? Res de bo, sembla. Segons un estudi de Charles Limoni i col·laboradors, publicats en Science Advances, l'exposició a partícules extremadament energètiques carregades elèctricament causen un dany important en el sistema nerviós central, produint problemes cognitius. Per l'estudi van irradiar rosegadors amb partícules carregades i descobriren que aquestes partícules produeixen una inflamació en el cervell que interromp la transmissió de senyals entre neurones. Les imatges van revelar com la xarxa de comunicació del cervell resultava afectada per reduccions en l'estructura de les cèl·lules nervioses anomenades dendrites i espines. No és una bona notícia per als astronautes que vagin en un viatge de 2 o 3 anys a Mart, va afirmar Limoni. Disminució d'eficiència, dèficit de memòria, pèrdua de concentració durant el vol espacial poden afectar les activitats crítiques de la missió i l'exposició a aquestes partícules pot tenir conseqüències adverses a llarg termini en la cognició per a tota la vida.
NASA completa la missió de Messenger amb l'impacte contra la superfície de Mercuri. La sonda Messenger, llançada el 3 d'agost de 2004, va començar a orbitar Mercuri el 18 de març de 2011. La sonda va completar els seus objectius científics primaris a març de 2012, un any després. Atès que els descobriments inicials del Messenger van alçar importants preguntes noves i la nau seguia en bon estat, la missió va ser estesa 2 vegades. El 28 d'abril d'enguany, els científics van aconseguir amb èxit executar l'última de 7 maniobres de correcció, havent cedut a terme les últimes 4 amb Heli, després de que s'esgotara la hidrazina que propulsava la nau, la qual cosa va mantenir el Messenger en l'aire durant un mes més, suficient perquè els instruments prengueren informació crucial sobre les anomalies magnètiques de Mercuri i els cràters polars plens de gel, entre altres formacions. Sense possibilitat ja d'augmentar la seva altitud, ja que havia acabat la hidrazina, Messenger ha sigut finalment incapaç de resistir a les pertorbacions de la seva òrbita produïdes per el Sol i acaba precipitant-se contra la superfície de Mercuri a una velocitat d'uns 14.000 km per hora, creant un nou cràter, que no sé encara com anomenarem, d'uns 14 metres d'ample.
Trànsit dens al voltant de Mart. NASA ha reforçat el monitoratge en Mart per a assegurar que els orbitadors no s'acosten massa uns als altres. En 2014, 2 noves sondes arribaven a Mart, elevant el cens a 5, el major nombre de la història. Maven de NASA i la Mars Orbiter Mission de l'Índia es van afegir a Mars Express d'ESA i les Mars Odyssey i Mars Reconnaissance Orbiter de NASA. El nou monitoratge fa també seguiment de la Mars Global Surveyor de NASA, que ja no funciona. No només el nombre total és el que importa, sinó també el tipus d'òrbites, ja que algunes tenen òrbites elongades creuant en altitud amb unes altres sondes. La gestió del tràfic en Mart és molt més complexa que en l'òrbita de la Terra, on hi ha més de 1.000 orbitadors actius, a més de fragments addicionals d'instruments inactius que contribueixen al perill. Però a mesura que l'exploració de Mart s'intensifica, i així ocorrerà amb futures missions, les precaucions van augmentant. El nou procediment va ser establert per a gestionar aquest augment a mesura que s'afitxen nous membres a la comunitat orbital en els pròxims anys. I a mi què? Bé, avui vull parlar d'un tema de molta actualitat, dels terratrèmols de Nepal de fa uns dies.
Sí, és un desastre que ens recorda el poder immens de la natura i la significància de l'espècie humana. I com això sempre ho oblidem, però al mateix temps cal recordar que això provoca morts, també és responsable que la vida pugui existir en la Terra.
Sí, sembla irònic, però si no hi hagués activitat geològica amb la que produeix els terratrèmols, no hi hauria un reciclatge del diòxid de carboni en la Terra. Al final acabaria tot baix terra i la vida seria impossible. No hi hauria forma de fer noves plantes.
Com si fos Mart, per exemple.
Com si fos Mart.
En fi, si bé no puguem fer res per a evitar catàstrofes naturals com esta, almenys sí que hem progressat amb els mitjans que estan al nostre abast per a ajudar a les víctimes. No sé si s'haureu assabentat de que gràcies a una nova aplicació de tecnologia de la NASA s'han pogut trobar i rescatar 4 homes que havien estat soterrats vius durant uns quants dies.
Sí, això sí que és fantàstic. I això quan ho ha aconseguit?
Doncs ja fa uns anys que la NASA està desenvolupant un aparell de la grandària d'un maletí, el que han anomenat Finder, el que troba. Està basat en tecnologia de radar, per cert, la mateixa que s'utilitza per cartografiar Venus amb la nau espacial Magallanes.
Per tant, imagina que Finder emetrà senyals de radar i escoltarà l'eco de ràdio que produeixen, no?
Sí, així és, com en qualsevol radar que funcione com ha de funcionar. En aquest cas, el senyal enviat és de microones. Es detecta el senyal produït quan el senyal original rebota al xocar contra alguna cosa. En aquest cas, es busquen en els senyals canvis causats pels minúsculs moviments produïts per la respiració i els batecs dels cors de les víctimes. Imagineu-vos-ho, el rapte està en trobar dins de l'eco el senyal relativament dèbil del batec d'un cor d'una víctima.
I això com ho fan?
Finder va connectat a un ordinador que té un programa que capta i analitza senyals especialment febles. Està basat en els algoritmes que s'utilitzen per mesurar les òrbites dels satèl·lits de Júpiter i Saturn, o també canvis en la superfície de la Terra observats des de satèl·lits artificials en òrbita. El programa inclús identifica si el senyal és del cor d'una persona respirant o el d'un animal o un aparell artificial.
Wow. Clar, i això de quina manera ho fan? Perquè aquesta tecnologia segur que permet trobar les víctimes vives baix de runes, inclús en el cas en què estiguin inconscients.
I quin abast del sistema?
Doncs les zones apleguen a una profunditat de 9 metres en el cas de runes i fins a 6 metres en el cas d'un terreny més compacte, com ara el fang solidificat.
I aquests que han rescatat en el Nepal, a quines condicions estaven?
Estos estaven soterrats baix d'uns 3 metres de rajols, fang, fusta i altres runes.
Bueno, impressionant de veres, eh? I això que després diguen que l'astrofísica no serveix per a res i que ens dediquem a fer coses inútils. Això que diuen que l'astrofísica és algo inútil, que han sentit últimament en alguns mitjans de comunicació.
Exactament.
L'astropregunta.
Bé, es despedim en el programa anterior parlant-vos de que estàvem concursant per obtindre una peça del Hubble, tot això, es demanaven que, per favor, votareu en Facebook per a passar als finalistes. Bé, hem de dir que...
¡Tenim una altra peça del Hubble!
Sí, senyor. Han quedat els segons, però el Tribunal de Prou General, com a plató dels finalistes, donar un tros de Hubble. Jo no sé si hauran agafat el tros i la farem més xicota, per tot.
Ho sabem.
Gràcies per votar-nos.
Sí, moltes gràcies, perquè ara podreu vindre a l'exposició permanent dels peces de l'Observatori. Encara no la tenim, però quan la tinguem estarà ahí exposant.
I la podrem tocar, la podrem tocar.
No. Ah, no ho sé si la podreu tocar, ja veurem.
No, i moltes gràcies perquè va encapsulat en metacrilat. Podreu, a lo millor, tocar en metacrilat i ja veurem, segons com estiguem de generosos. Sí, sí, va. Bé, recordem, ja que estem en el concurs del programa anterior, que era una pregunta encadenada. La pregunta que demanaven que buscàreu la resposta era: en 1901 es publicava una novel·la de ciència-ficció anomenada La Clau Mestra, en la qual l'autor anticipava l'ordinador portàtil. L'autor va ser famós per una altra popular saga de novel·les, el tercer llibre de la qual, el tercer llibre de la saga, era anomenat com un dels principals personatges de la sèrie. Quasi 6 dècades després començava un projecte d'investigació sumament innovador que tenia el nom d'este mateix personatge. Què investigava aquest projecte? Bé, la resposta és la següent. L'autor de la novel·la, la clau mestra, era Lynn Frank Baum, però és més conegut aquest autor per la sèrie de novel·les sobre el món 2. La més coneguda de totes, El mago de Oz. La tercera novel·la de la sèrie s'anomenava Ozma de Oz, per la princesa Ozma, un dels principals personatges de la sèrie. Bé, doncs en 1960 va tindre lloc el projecte Ozma, de Frank Drake, el primer projecte de busca de senyals d'intel·ligències extraterrestres. Va ser el precursor del projecte SETI. Bé, tenim algun enguanyador, Enric?
Sí, sí, el nostre amic i oïdor fidel, Antoni Dualde Saborit, de Borriana. Ho va acertar plenament,
sí, sí,
i va. Ràpidament, a les poques hores, ja teníem la resposta.
Sí, tenim uns oients que van a gust.
Sí, sí.
Bé, ja saps que també tenim un llibre de la càtedra. Bé, per aquesta setmana hem de fer una cosa diferent. No tenim un concurs, per tant, no donarem al pròxim programa un llibre. Ho continuarem fent els altres programes, però aquesta setmana volem fer una cosa un poquet especial. En volta d'un concurs volem fer una enquesta. Volem triar una icona, o una mascota, podríem dir, del nostre programa. I volem que siga un objecte astronòmic. Volem, de fet, que siga l'objecte astronòmic preferit dels nostres oients. Així que tots els que s'escolteu, envieu-nos un e-mail, diguem-nos quin és el vostre objecte astronòmic favorit. Pot ser un planeta, pot ser una estrela, pot ser una constel·lació, una galàxia, una nebulosa, el que vulgueu. Per exemple, a mi m'agrada molt l'estrela Tau Ceti. Ja ho explicaré un dia el perquè, però és una estrela que me cau molt simpàtica. L'objecte d'estos que més voltes isca repetit, el més votat, per dir-ho així, serà triat com a la mascota del nostre programa i la posarem a la seva imatge en la nostra web, junt al nom o nickname, si ho preferiu, si voleu mantenir l'anonimat, des que l'han triat, des que han acertat el més votat. Sabeu que podeu enviar les vostres respostes als nostres e-mails, possiblement s'arrepentirem, que ens van arribar molts, però bueno, una volta és una volta, que són fernando.ballesteros@v.es,
enric.marco@v.es
o amelia.ortiz@v.es.
I el nostre blog i web, web és www.v.es/ecosdelcosmos i el blog és ecosdelcosmos.blogs.v.es.
Doncs bé, esperem les vostres respostes i es despedim i se veiem d'ací 15 dies.
Es vegem.
Fins ara.
Bueno, sentim.